sepki se ben kem de mereşe si puges fugi se bzom buldriena hauria de ser tan
trobar-me de nou en un lloc que no recordi i si és l'últim que he de veure, de viure i de sentir, que almenys sigui aquesta nit. Això canta el David Carabén a un lloc que no recordi, el single del novè disc de Mishima, L'aigua clara, que després de 5 anys de silenci per fi ha vist la llum. El David Carabén el sentim cada diumenge a 11:45 del migdia amb el Roger Mas al Demà ho deixo, però avui les cançons que punxarem a aquesta hora seran les de Mishima. David Carabén, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Què tal, David?
Molt bé, Roger.
Estic pensant que portes les mateixes ulleres que la Mia Khalifa, no?
Sí, i que tanta altra gent, vull dir que ja quan les vaig portar no era gens original. El
mira,
que passa que
fet,
jo no tinc ni idea per què va causar.
M'he fixat que portes les mateixes ulleres fins i tot que la nova presidenta de la Corporació de Mitjans Audiovisuals, la Rosa Romà, he vist que també porta les ulleres d'una mica de Vic Carabén.
I que el Niño Becerra també.
Ah,
sí, no, vull dir que però des tu vas de sempre.
Bueno, són molt vintage, no, aquestes ulleres? O tu et vas inspirar amb algú?
No,
o
jo crec que són un model com una... Saps com les bambes aquestes, com es diu, les Converse All-Star? Sí. Saps les de bàsquet aquestes?
Sí, que no caduquen mai, que sempre tornen.
Sí, però tornen perquè també es passen de moda en algun moment. És a dir, que és una cosa cíclica i jo crec que aquestes ulleres els hi passa exactament el mateix o els Levis, no? Bueno, jo potser ho vaig agafar en un moment que anava cap a baix o que encara o que estava en un pou la moda d'aquestes ulleres i llavors doncs potser va causar... Bueno, la gent s'hi va fixar. Però vaja, el meu pare també les portava. És a dir, que no...
Ah, sí,
no...
el teu pare també les duia.
Sí, i tant.
Mia Khalifa.
Avui fas el primer pas per deixar la indústria del porno, però ens tindràs sempre al teu costat. Has vist que moltes coses no es deien pel seu nom. Has vist que moltes coses en realitat no són com sembla que són.
A les cançons hi ha moltes coses que no són com fem veure que són, només hi ha l'amor i l'amor que siguin veritat. La Mia Khalifa és una actriu porno que crec que va entrar a la indústria per la seva pròpia voluntat i en va sortir per la seva pròpia voluntat, decebuda amb el que es va trobar d'alguna manera, i crec que hi va durar molt poc temps, no?
Tres mesos, es veu que... Jo vaig veure una entrevista que li van fer i jo hi vaig acudir amb els prejudicis que tinc i que tenim molt probablement tots davant d'una carrera d'una actriu porno, no? Ens pensem que o que bé hi ha accedit enganyada o bé que, bueno, doncs que és una persona, ostres, que li falta un bull, el que vulguis, no? I no, que va, doncs és una persona articuladíssima, molt sofisticada, és libanès, d'origen libanès, de la minoria cristiana del Líban, i llavors doncs va emigrar amb sons pares als Estats Units, és de primera generació i va tenir doncs els conflictes que tenen sovint els immigrants de primera generació, que es troben en una societat que els rep amb una certa indiferència i fins i tot menyspreu, en el seu cas, per formar part d'una minoria ètnica. I llavors... es veu que en implantar-se uns pits de silicona la seva popularitat va créixer en el seu entorn social d'una manera que li va provocar una eufòria que la va fer doncs provar l'experiència aquesta d'anar de fer porno. Ho va fer, es va estar 3 mesos i ho va abandonar, però es va convertir en una celebritat mundial gairebé. I a més en una de les escenes es veu que va portar un vel d'aquests islàmic i llavors el va causar un corrent d'animadversió en el món musulmà bestial, en l'islam, i llavors el Qaeda la va amenaçar de mort. És a dir, que va 3 mesos i va causar un gran impacte. Però a mi el que em va seduir molt del personatge és que ben bé, quan li pregunten per què ho ha abandonat, no te'n dona cap... cap raó que tu et poguessis esperar. És a dir, amb aquests mateixos prejudicis amb els que vas, amb els que acudeixes o fas d'espectador per una entrevista així, doncs pensaves, va, per culpa del masclisme, per culpa del capitalisme, de l'explotació de la dona, per culpa del fonamentalisme religiós, aquesta dona, doncs, n'ha quedat cremada. Doncs no, ella ho abandona amb la mateixa... amb la mateixa frescor amb la que s'hi va apuntar. És a dir, que és senyora de les seves decisions i ho fa d'aquesta manera. I em va semblar molt, molt seductor.
Parles en aquesta cançó dels nens que de seguida aprenen a manipular i s'adonen que els adults els enganyen.
Sí, la mentida, aquesta mentideta que ens concedim, que ens diem els uns als altres, que és una mena de lubricant social, que és el que ens permet interactuar. Saps allò? No, al contrari del que surten aquests reality shows on sempre surten aquests personatges que diu... Jo no soy insincero, no? Que diuen aquestes coses així. Doncs la sinceritat, guarda-la-te per tu, no sé, en segons quines circumstàncies, per no dir en gairebé totes, està bé una mica de mentida. O això que diuen els angloamericans, no? Aquesta cosa de suspension of disbelief, no? La suspensió de la incredulitat, que és fonamental perquè funcioni qualsevol forma d'espectacle. No?
Si un dia repasses l'historial d'internet dels teus fills i trobes Mia Khalifa, com reacciones tu?
Bueno, però que tenen molt bon gust. Vull dir, no ho sé. Jo crec que la pornografia forma part del dia a dia. La nostra tecnologia no ens ho ha permès, sinó que molt probablement els nostres avenços tecnològics hagin sigut... n'hagi sigut el motor d'aquest avenç tecnològic, no? Igual que els videoclubs van aparèixer com bolets durant 20 anys o 30 anys de les nostres vides, que van aparèixer d'una forma exponencial i van desaparèixer d'una forma també molt sospitosa, doncs molt probablement va ser la pornografia qui va instal·lar tots aquests videoclubs. No, saps? Vull dir, la nostra sexualitat té aquestes coses, que escolta, que s'expressa d'aquesta manera, troba substituts o consols en imatges prefabricades amb el seu punt d'artifici i escolta, i les fem servir i endavant.
Els interessa la feina que fan el seu pare, els teus fills, o no?
D'aquella manera relativa, és a dir, jo crec que també n'estan fins als nassos, en el sentit deuen estar orgullosos quan alguns els en parla bé i se'n deuen avergonyir quan alguns en parla malament, entenc jo, no?
Que escolten la música?
Doncs no m'ho volen dir gaire. És a dir, fins a una certa edat jo sabia el que escoltaven i a partir d'un cert moment són molt més avars de les seves eleccions i em sembla molt sa i em sembla molt bé.
Potser és que el seu pare se sentiria decebut. Sí, sí.
Bueno, ells deuen tenir por, potser també de decebre'm o pensen que jo seré un policia del gust o que jo crec que no ho soc. Jo soc... Soc molt, molt facilón amb això, no.
Una cançó de com l'estimo exactament, amb tota la por, un xic de rancúnia i la meva falta de talent, en la que per fi pugui dir la veritat sobre la insufrible grisó buida quan no la sento al meu costat i dissimulo acceptant l'avorriment com si no fos culpa meva sinó de tota l'altra gent en la que el sol no s'acabi mai de pondre uns suspensius per si no l'acabo de compondre.
Dic, aquesta és la meva preferida.
Mira que bé.
El gran lladre. És l'obertura i l'he escoltat ja. Amb mi així me'n passa que necessito processar a poc a poc.
Uh-huh.
Aleshores, cada vegada que escolta m'agrada més i al principi vaig pensar, que link que comença el disc, però després veus que és un relat, no? També, i això és el gran lladre, una altra cançó d'amor d'un que ni quan el té al davant entén la forma i que ha perdut tot el temps del món, que és allò que passa tan veloç però que no torna.
Uh-huh.
Clar, aquí hi ha una història metalingüística, no? Perquè és una cançó sobre les cançons d'amor.
Sí, és com si algú s'imposés a escriure l'amor de, la cançó d'amor perfecta i llavors, doncs... s'autodefineix com un gran lladre, en el sentit de que no n'acaba de saber prou de l'amor. I al llarg de la cançó jo crec, o almenys aquest és el joc que jo volia plantejar, veiem que el gran lladre en realitat és el temps, que és el que ens impedeix ser els amants perfectes o ser els, o aprendre o entendre exactament què és l'amor, i per l'amor vull dir el misteri de la vida, vull dir el sentit de la vida, vull dir la... les coses, entendre de què va tot això. No? Partim sempre, diguéssim, d'una situació d'inferioritat i del que es tracta és que aquesta inferioritat l'acceptem i no ens subjugui, no, el misteri, les coses que no entenem no ens subordinin fins al punt de convertir-nos en peons de tot, no?
Tu portes tota una vida, no?, escrivint cançons d'amor.
Jo porto tota una vida escrivint cançons i crec que el gènere de la cançó popular, diguéssim, de la cançó pop...
Va sobre l'amor.
És l'amor. És la seva especificitat, jo et diria. És a dir, que és l'univers en el que es mou la cançó. És a dir, tu per què et poses a cantar? Et poses a cantar perquè et falta alguna cosa, perquè anheles alguna cosa, o fins i tot perquè vols celebrar alguna cosa que has aconseguit fa poc i tot això que vols celebrar, tot això que et falta, tot això que anheles, si no li vols dir amor, digue-li el que vulguis, però bàsicament és això.
Quina connexió té aquesta cançó amb Interestel·lar?
Bueno, com que és una cançó sobre el temps, però d'una manera una mica amagada, el pas del temps o la relativitat del temps... Interstellar també és una pel·lícula que va d'això i el Hans Zimmer és un compositor de bandes sonores que jo crec que fa sempre molt forat entre el món dels músics i el món de la gent que directament tampoc és específicament o especialment aficionada a la música. És un compositor que, una mica com va passar amb el Michael Nyman als anys 90, que és d'aquests que dius, ostres, està fent una cosa diferent, que no és ben bé ni música clàssica, ni música rock o música pop, sinó que està fent una cosa, un entremig, que realment ens toca sempre la fibra i ens fa sonar alguna cosa. I ell fa servir òrgans de pipa, fa servir carrillons amb aquesta banda sonora, que ens fa parlar d'un més enllà, però des d'un més ençà anterior a la nostra època, que és una mica instruments barrocs, no? Instruments de quan encara confiàvem en que la transcendència ens portava cap a alguna banda. Ara que ja no tenim tantes religions, diguéssim, institucionals, o no hi creiem tant, aquests sons encara ens fan pensar en més enllà, no?
Llarg i avorrit, el malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
El llibre de l'amor també té música, de fet és d'on la música surt, alguna és molt transcendental, molta altra realment absurda. És el llibre de l'amor, la versió del grup Magnetic Fields, que tanca el disc, almenys de manera temàtica, en aquest cas de Mishima, una cançó amb la versió original aquesta. The book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts.
M'agrada més la primera. Home, però és una meravella. El Stephen Merritt és un geni absolut, és un dels grans lletristes i de la nostra generació, i aquesta cançó havia passat per una altra vida, que era una versió del Peter Gabriel, que la feia molt, molt solemne, molt, molt gran, molt simfònica i molt dramàtica, i a mi m'agradava aquesta part més tendra, més fràgil de la versió original de Magnetic Fields, tot i que la veu sigui tan greu, la del Stephen Merritt, però sí que la fa com si... Diu, the book of love is long and boring. Com si estigués avorrit realment de l'amor. No?
Tu, clar, ara publicau... Creu estar 5 anys, no?, de silenci discogràfic, sí. Sense... Aleshores, llegint aquests dies, em feia gràcia això de... Havia de construir-me un altre relat per veure si encara em quedava música a dins, no?
Clar.
En quin moment vas veure que hi havia nou disc aquí?
Això ho vas fent... Jo vaig component més o menys sempre, ni que siguin esbossos, ni que siguin idees. Allò és quan tinc una mica de temps, em tanco i les intento capturar, les intento caçar d'una manera més definitiva. I en aquest procés... sovint me n'adono, perquè deixes reposar els esbossos aquests i tornes al cap d'uns dies, sovint te n'adones que estàs fent la mateixa merda de sempre. Mm. I és quan penses que no estàs fent la mateixa merda de sempre, sinó un altre tipus de merda. doncs que dius, ostres, potser aquí hi ha un disc, no? O potser aquí hi ha les idees musicals o les idees líriques, l'aproximació als temes... ha canviat. I llavors això pot ser que això justifiqui que començar a treballar seriosament per perseguir un àlbum, no?
Heu estat molt fidels al vostre estil al llarg d'aquests 20 anys. No hi ha un gir, és a dir, és Mishima 100%, segurament més reposat. Llegia alguna crítica que deia que és com el bon vi, no? El que passa és que sí que hi ha grups que han fet una evolució, un canvi, s'han apuntat a tota la festa també de la tecnologia. Tu has decidit que no, que vols ser fidel al que ets.
Bueno, no és ben bé una decisió tan conscient, jo diria. És a dir, que jo també em deixo seduir per els cants de sirena de l'època i també m'entusiasmo per les noves sonoritats i els nous greus i els nous... saps? Vull dir, les noves pertorbacions de la veu. Tot això també m'agrada i em sedueix. El que passa que has d'anar negociant, a veure, quin d'aquests recursos farà millor la teva cançó. I és lògic que sí, a mi el que em va... diguéssim, marcar quan tenia 20 anys, doncs és una tradició musical, doncs és lògic que hi torni d'una manera gairebé inevitable. Jo crec que a cada disc, d'un disc a l'altre, potser no hi ha grans canvis, però si escoltes fa dos discos de Mishima, potser sí que t'adonaràs que comencen a haver-hi més canvis, no? És a dir, que sí que hi ha una evolució, però potser no és radical.
Va començar cantant en anglès, ja fa una pila d'anys que canteu en català, això evidentment també és una decisió política militant. Potser si haguessis fet el canvi, o haguessis provat sort en castellà, o haguessis continuat en anglès, t'haguessis guanyat més bé la vida, no?
No ho sé, no ho sabràs mai, no ho sabrem mai. I crec que sí que vaig adonar-me en un moment determinat, simplement per analitzar gent que no provenia ni d'Anglaterra ni dels Estats Units. El Nick Cave mateix és australià i ha cantat sempre en anglès i no va començar a funcionar a nivell internacional fins que no se'n va anar a viure a Anglaterra. Els Go-Betweens són australians també i tampoc van funcionar fins que no van anar a viure. No van acabar de funcionar mai, en realitat, però vaja, el millor disc d'ells, Sixteen Lovers Lane, el disc més cèlebre, els hi va funcionar quan van agafar un segell d'allà. És a dir, la indústria global té capitals en Anglaterra i als Estats Units. I llavors, encara que tu cantis en anglès, si no passes per allà i els managers no són d'allà i el segell no és d'allà i no fan el negoci ells, rarament tindràs... et funcionarà, per molt que, evidentment, a través de les xarxes doncs, puguis accedir a un cert tipus de públic. Mm-hmm. Però vaja, això no va ser mai la temptació. La decisió va ser purament artística, és a dir, i molt vital. Per mi la música és un joc... Sí, doncs mira, doncs puc cantar en anglès. Per a mi la música és fonamental i m'explica i és un projecte al que dedicar-li la vida. Doncs ho començo a fer amb el meu idioma i té més a veure amb això que no pas amb qualsevol altra consideració.
Li dediques la vida. T'hi guanyes la vida?
Sí, o és la font principal dels meus ingressos, no és definitiva.
Tots els membres de Mishima poden viure només de Mishima?
No, ningú d'ells, ningú de nosaltres. Però sí que és la font principal dels nostres ingressos quan toquem, quan no toquem no, perquè doncs, diguéssim, la meitat, una de les dues potes que tenia la indústria musical, que era la vendre discos, doncs s'han anat a poc a poc en orris i hi ha ingressos, evidentment, a través de les plataformes digitals, però no és el mateix. I llavors, doncs, bueno, sobretot amb una cultura petita com la nostra, que doncs té un mercat determinat i, escolta, pel mateix esforç que jo faig aquí, si una persona que canta en castellà o que això, doncs accedeix a molt més públic, evidentment.
He vist alguna cara nova a la formació, David?
Sí, el Bernat Sánchez s'ha incorporat als teclats, perquè tenim el Marc que, bueno, que li van detectar un càncer al pulmó i llavors doncs, ha de començar el tractament amb el Marc mateix, ell mateix va ser el primer que va dir, escolta, tu, això no ho hem de parar i hem de tirar endavant i mentre jo em vagi recuperant doncs que s'incorpori el Bernat és un pianista boníssim, el coneixíem ja de la seva època a Main, un gran músic, i s'ha incorporat de manera fantàstica, i llavors en la mesura del possible, mentre el Marc estigui bé, seguirà venint als concerts i tindrem simplement dos teclistes. Fem la broma amb el Marc que cada cop que es compra un teclat, a partir de 4 neix un teclista, apareix un teclista nou, saps? Vull dir
que... La porteu tota una vida junts amb el Marc, no? I crec que és un dels pals de paller de Mishima, en el sentit de que
totalment,
tu
totalment.
Potser ets la figura més esbojarrada de la banda i més llunàtica i tu ets l'aventura i ell és l'ordre, potser.
Totalment, totalment. És l'estructura i és el... és el que ha fet que Mishima fos possible, perquè no només que jo sigui esbojarrat, sinó que els altres també doncs, tenen la seva personalitat. Tots tenim les nostres personalitats i moltes vegades qui ha fet de religió, diguéssim, el que ens relliga al voltant del projecte, doncs és el Marc, i el Marc és un tio que té el cap molt ben plantat i, ostres, i ens ajuda, ens posa ordre i la logística, tot. I a part és un musicàs. O sigui.
Tant de bo recuperi aviat una abraçada pel Marc Lloret també des del suplement. Por de mi.
Primera vegada que hi vaig anar, la vaig veure angoixada per qui sap quin dolor, per desviar la mirada com si tingués por, tingués por, com si tingués por.
De mi. La por es pot domesticar? Tu l'has après a domesticar, David?
No, jo crec que aquesta cançó és... no, jo crec que no ens coneixem a nosaltres mateixos. Per molt que intentem presentar-nos públicament sempre com unes persones resoltes, enllestides, complertes, tots estem en processos de millora, en processos d'assumpció, diguéssim, de les nostres xacres. I hi ha moments en la vida en què tens por de fallar, no? Precisament quan tu que ara has sigut pare, doncs te n'adones, dius, ostres, tu, però si jo sóc un tros d'asa, saps? Vull dir, què he de fer jo amb el poder que m'està concedint aquesta criatura, no? Doncs és una cançó una mica sobre això, sobre aquesta situació. La pot tenir un mestre sobre un pupil, la pot tenir un noi, com em vaig imaginar jo, que ha de sacrificar o domesticar una bèstia, un animal, la pot tenir una parella amb la seva parella, saps? Dos amants o la pot tenir fins i tot diguéssim al costat fosc un maltractador amb la seva víctima. És a dir, que aquestes relacions de poder que necessàriament establim els éssers humans els uns amb els altres doncs tenen moltes sortides i molts grisos, no?
Després hi ha una altra cançó que m'interessa molt també, Ja n'és sobri.
Arriba un matí que ja no vols desaparèixer, que has entrat per fi dins de la catedral. Arriba just quan començaves a creure que en el fons a tu tot era igual.
I després dius, però avui és avui i almenys ara ets aquí, estàs aprenent a deixar de fer mal, vols ser algú que s'esforça, algú que s'accepta i que sap com omplir aquest buit abismal. Aquesta catedral entenc que és un lloc de serenor.
Sí, un lloc de serenor, un lloc en el que et trobes bé amb tu mateix, t'acceptes i fins i tot en el que pots aspirar a transcendir, no? A perseguir alguna cosa que et dignifiqui, que t'ennoblegi.
Tota la qüestió de les addiccions en les cançons i els discos de Mishima va sortint. Uh-huh. A l'anterior recordo la peça del Posa'm més gin de vi, sí, sí. L'última ressaca, el quin ha begut, inclús que no sabem ben bé de què es refereix, podria ser l'amor, la mort...
O el vi,
directament. Sí, sí. Aleshores, tota aquesta relació teva amb les addiccions, com ha anat evolucionant?
Jo crec que no és la meva, jo crec que és la de la nostra societat i del nostre món.
Sí, però les peces les escrius tu.
Sí, sí, però... És quan t'adones que una metàfora funciona molt més del que tu t'esperaves. És a dir, la història amb caure en l'ús d'aquesta metàfora va ser a partir del quin ha begut, no? Però, bueno, en un dels primers discos ja tenim una cançó que es deia Beautiful Drunk, el bonic borratxo, diguéssim, que ja hi jugava... I te n'adones que aquesta metàfora funciona perquè molt probablement la nostra societat estigui construïda sobre això, també, sobre aquestes portes a sortir de nosaltres mateixos, no? Aquestes finestres que tenim en la nostra vida quotidiana, la nostra ànima, per escapar de nosaltres mateixos, no?
El que passa és que després acabes dient una vida tranquil·la no cal que sigui banal.
Quan deixes de beure, quan deixes de ser jove, en realitat, quan deixes de perseguir segons quines quimeres, de vegades et pots sentir derrotat, pots pensar que has perdut, però de vegades també pots dir-te, escolta, no, en realitat estic molt millor ara, tranquil·let, sense les ressaques.
Has arribat a aquesta conclusió, tu?
En alguns moments del dia, sí. Però és el mateix que no penso tornar a veure mai més. Això és el que es diu la gent que veu. No la gent que veu.
Sí. Doncs això són algunes de les peces. És que no he posat ni el single, que és cotó, però a veure, ràpidament...
Aixugar-te els cabells.
Estàs fantàstica, aquesta cançó. Són 27 cançons soles dins d'una cançó, no?
Sí, n'hi ha moltes, sí.
Per cert, he vist que se t'acumula la feina perquè Joan Laporta t'ha anomenat comissionat del 125è aniversari del Barça.
És increïble, m'han fet un honor.
Quina responsabilitat.
I un honor.
Això sí que t'ho han de pagar, David. Ara...
Bueno, encara no hem parlat ni de calés. O sigui,
doncs
que...
aprofita que ara...
Em sembla, bueno, trobo una cosa molt... Em sento superhonorat, estic molt agraït al president Laporta i a la Junta. No sé què dir, que em fa moltíssima il·lusió.
Bueno, el cas de dir és com ho celebrarem, no?
Això és el que hem de començar a definir. Això és a finals de l'any 24.
Amb la tornada de Messi.
No ho sé. Home, espero que sí que participi, perquè és una part fonamental de la història del Barça, com tants altres, i no sé, jo crec que és una oportunitat per tornar-nos a explicar, per afiançar segons quines coses de les que hem d'estar molt i molt orgullosos i per projectar-nos cap al futur. Jo crec que és una institució, una de les grans, per no dir la més gran, que la més global, almenys, que hem fet en aquest país i ostres, n'hauríem d'estar molt, molt orgullosos.
David Carabent, Mishima, llarga vida i llarg estiu també de concerts i el que faci falta. Demà t'espero el demà, ho deixo amb el Roger Mas.
Magnífic, moltes gràcies, Roger.
Fem una pausa i ara tornem.